Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Una de les notícies del dia són les dades que ens deixa un estudi de la Diputació de Barcelona i que posa al descobert més de 300 casos d'avis maltractats durant l'any passat. Una trista realitat que obliga a activar protocols per pal·liar aquesta situació i intentar prevenir-la. Yolanda Moragues, cap de serveis de suport dels programes socials de la Diputació de Barcelona, ha dit aquest matí a la xarxa que més enllà de les administracions i dels serveis socials o dels ambulatoris, dels experts i també facultatius, cal que la ciutadania i la societat en general prengui consciència d'aquest maltractament a persones grans.
La recerca oportuna a serveis socials bàsics, perquè no n'hi ha prou amb l'opinió només de la persona afectada, no? S'ha de buscar altra informació al seu voltant que confirmi o no aquesta possible sospita.
Moragues ha explicat que, de la mateixa manera que ha passat amb el maltractament masclista, cal adquirir el mateix grau de conscienciació per denunciar-ho, perquè la gent gran difícilment ho fa. Anem ara i parlem d'essència a la comarca de l'Alt Penedès per explicar-vos que el jaciment de Calpons a Pontons ha estat declarat bé cultural d'interès local. Companys de Ràdio Vilafranca, bon dia, expliqueu-nos.
Bon dia. El jaciment va estar en funcionament entre els segles 5 i 2 abans de Crist i consisteix en una bòbila de ceràmica de 7 forns, estructures per pastar el fang i per tornejar i fornejar les peces i diferents nivells d'abocament ceràmics. Aquest nucli alfarer ibèric estava destinat a la producció de ceràmica, bàsicament àmfores que es portaven en carro fins a Vilanova i la Geltrú i a Tarragona, des d'on s'embarcaven i viatjaven per tota la Mediterrània plenes d'oli i de vi. Actualment, la major part del jaciment excavat està cobert per capes de terra i els materials trobats estan dipositats al Vinceum de Vilafranca. Malgrat la declaració de bé cultural d'interès local, el jaciment continua sent de propietat privada. El propietari no hi pot fer obres que comportin remoure el terreny, però la conservació va a càrrec de la Generalitat i de l'Ajuntament de Pontons.
I ara passem als esports, connectem amb Tarragona, seu dels Jocs Mediterranis.
Jocs en xarxa.
Bon dia. Des de Tarragona, a menys de 3 dies per la inauguració dels Jocs Mediterranis al nou estadi de Tarragona, treballen de valent per tenir-ho tot a punt per preparar l'espectacle inaugural. Un espectacle del que ahir en coneixíem més detalls i que la Sílvia Petit des del lloc dels fets ens ampliarà a l'última hora. Bon dia. El nou estadi té una imatge completament diferent a la que estem acostumats.
Bon dia, Arnau. Doncs sí, mira, és un camp de futbol sense gespa, perquè ara mateix pràcticament no n'hi ha. S'han instal·lat les figures de tàrracus, les construccions romanes i també un gran escenari. I no para d'entrar i sortir maquinària i personal. Sabem, a més, que la banderada, Mireia Belmonte, sortirà acompanyada de les gimnastes de la secció de rítmica del Nàstic i que es farà una cerimònia de l'aigua, portant un gerro que a poc s'anirà omplint d'aigua que simbolitza l'aigua del mar Mediterrani, nexe d'unió dels països participants als Jocs. També es podrà veure un espectacle a base de teles que representen les zones del mar i en un moment donat les gimnastes fan el passadís a la deessa perquè actuï una cantant d'òpera. Per tant, aquesta és l'última informació des del nou estadi.
Gràcies, Sílvia. Recordem que la cerimònia es prepara en màxim secretisme. A més de la banderada dels Jocs, Mireia Belmonte, com dèiem, Berta Castell, atleta de Torredembarra, es mostra molt satisfeta per poder participar en uns Jocs a casa seva. Escoltem-la.
Celebrés aquí al costadet de casa, 10 minuts de casa, sempre Barcelona és el lloc que tinc més a prop i quan et falli ja ho considero a casa, però aquí a Tarragona et pots imaginar amb moltes ganes i suposo que molta gent que normalment no pot acompanyar-me doncs estarà aquí.
I també lluny de la institucionalitat, el que també se celebrarà avui, també a les 8 de vespre, és el concert inaugural dels Jocs Mediterranis, que s'emmarca dins del programa cultural d'aquest esdeveniment. I actuaran els grups Buos, el Ramon Mirabet, cantautor, i els Love of Lesbians, serà l'avinguda Vidal i Barraquer, davant l'Espai Tabacalera.
Els Jocs Mediterranis Tarragona 2018, en xarxa.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Hi ha moments incombustibles. La connexió eclèctica cada dijous a les 8 i divendres a les 9 del vespre a Ràdio L'Escala 107.6 de la teva FM. On acaba el llenguatge, comença la música.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio La Scala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio La Scala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio La Scala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Molt bon dia, són les 11 i 6 minuts. Avui és dimecres, dia 20, i comencem amb Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Dues hores, des d'ara fins al punt de la una. Espero que ens facin companyia i espero que els puguem fer passar una estona d'entreteniment, que és el que pretenem. I començarem, com ho fem habitualment, amb aquestes tres seccions que van juntes, com són el temps, com és el resum de premsa, com els sants i els aniversaris. Amb el temps, doncs amb el temps és el moment que coneixem com estan els valors, com estan les temperatures des de la Closa de Llop i des de la Clota, des del Club Nàutic. Pel que fa a la previsió, ens la portarà en Sergi Corral des del seu blog. També el resum de premsa, però el resum de premsa que el farà un servidor perquè tampoc avui ja per tercer dia tampoc tenim l'equip de notícies en xarxa edició matí, però sí que tenim els titulars, els diaris, i sí que els explicarem què és el que expliquen, què és el que porten, quins són els principals titulars dels quatre diaris que sempre en fem el repàs. També felicitarem a tots el que sigui el sant, tothom que sigui faci celebri el seu sant, expliquem-ho bé, que no hi haguessin confusions, tothom que celebri el seu sant, el seu aniversari, parlarem de notícies, què passava ara fa un any, què passava ara fa cinc, i per acabar, com sempre, en Víctor Pàmies ens comentarà el refrany, la frase o la dita del dia. En traurem l'aigua clara? Jo espero que sí. I avui és interessant. Sempre és interessant el que ens aporta a les propostes que ens fa la Montse Hidalgo, ja sigui en les diferents seccions que ens emplena durant tota la setmana en aquesta franja. Però avui el que tracta és de l'hipercor, dels atemptats de l'hipercor. Ens diu que el 19 de juny de l'any 1987 ETA va fer esclatar un cotxe bomba al pàrquing del centre comercial Hipercor de Barcelona. Coincidint amb aquest aniversari, el primer des de la dissolució de la banda terrorista ETA entrevista a Rogeli Alonso, professor titular de Ciència Política i director del Màster d'Anàlisi i Prevenció del Terrorisme i l'autor del llibre La Derrota del Vencedor. Interessantíssim. Avui, aquella secció que no ens la podem perdre perquè ens explicarà coses del que va passar aquell dia de trist record, aquell 19 de juny de l'any 1987, a l'Hipercor de Barcelona. I també la Cristina Cantal, com cada dimecres es presenta un emprenedor o emprenedora. Aquesta vegada és la Maria Paradera, una emprenedora de 40 anys de Barcelona i que és una de les fundadores del Creative Signatures. Es tracta d'un portal web que permet adquirir classes magistrals de grans xefs i en fa unes bones ofertes. És també interessant veure com se'ls inventa la gent, quina manera pensen, de quina manera porten endavant un projecte, que hi posen tota la seva il·lusió i sembla que els hi va bé. I tot això sempre ens ho descobreix la Cristina Cantal, aquests joves emprenedors, joves i no tan joves, però gent que té ganes de fer coses noves i d'obrir nous camins. Avui amb la Maria Paradera. Molt bé. Després de la Cristina Cantal, ja quasi arribarem al punt de les 12 per començar la segona hora de matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, però que avui no hi falti, com no, globs musicals d'aquells que fem cada dimecres en versions d'aquelles cançons, que no els escoltem amb la seva versió original ni per al seu cantant que els ha tret, sinó d'una altra manera. Això és el que intentem fer, o intentem maridar amb els temes, amb les seccions que tenim per al dia d'avui i que els acabem de presentar. Ens faran companyia? Espero que sí. Gràcies i bé, que passin un bon matí amb la nostra companyia i comencem per al temps. Graus en 6 és el que marca en aquest moment l'estació meteorològica de la Closa del Llop. Aquests 20 graus en 6 amb una humitat del 68%. Per això, en quant, com dèiem, a l'estació que l'anomenem popularment de terra endins, que és de la Closa del Llop, i ara ens anem a Arran de Mar, ens anem fins a la Clota i aquí la temperatura canvia. Canvia perquè doncs, anem quasi 4 graus amunt del que és l'estació de la Closa del Llop. Ens marca 24 graus en 6 amb una humitat del 62%. Sí, sí, quasi 4 graus justos. A vegades hi ha diferència a l'alça, sempre he tingut diferència a l'alça del que era la Closa del Llop, però aquesta vegada la diferència a l'alça és a la Clota, Arran de Mar. Bé, què ens diu en Sergi per el que queda de dia d'avui i per demà? Avui ens explica que tindrem un cel serè tot el dia amb una jornada sense ni un núvol. Panorama molt clar i càlid al centre del dia. Panorama d'estiu. Pel que fa al vent, han començat el dia amb calmes de matinada o lleuger garbinet. El dia s'imposarà la marinada de xaloc, que anirà girant a mitjorn a la tarda. A la nit tornarà a calmar i l'estat de la mar arrissarà tot el dia amb àrees de marejol a la tarda. Això per avui dimecres. Anem ja demà. Dijous, dia 21, que comencem l'estiu. Demà és dia dels que fem aquest canvi d'estació. I demà, dijous, dia 21, començarem la nova estació amb un cel serè tot el dia, només amb algun nuvolet interior al llarg de la tarda, ambient càlid de ple estiu. El vent, calmes de matinada o lleuger garbinet. A migdia s'imposarà la marinada de xaloc, que anirà girant a mitjorn a la tarda. La nit tornarà a calmar i la mar arrissarà tot el dia amb àrees de marejol a la tarda. Temperatura de l'aigua del mar, 19 graus en 4. Doncs sí, avui podríem dir que és l'última aigüera que fem d'hivern, perquè demà ja serà... de primavera. Clar, perquè ens agafa la temporada, ens agafa el que és la tardor, ens agafa el que és l'hivern i ens agafa el que és la primavera, però esclar, nosaltres sempre, com parlem d'aquí, diferenciem entre l'aigüera d'hivern i l'aigüera d'estiu, que a l'aigüera d'estiu la començarem ja a partir de la setmana que ve, no l'altra, que ja serà dia 2 de juliol. Molt bé, doncs hem comentat el que és el temps, anava a dir comencem, dic no, així ja portem una secció, hem comentat el que és el temps, i ara és aquell moment que anem a comentar què és el que ens porta la premsa general. I comencem per El Periódico, que la seva portada ens parla de la lluita per la successió de la dreta espanyola, Cospedal i Sáez de Santa Maria, rivals eternes que es batran per liderar el PP mentre Rajoy no reingressa com a registrador. Doncs bé, lluita, perquè a part també hi ha Pablo Casado, que també s'ha postulat com a possible líder i Núñez Feijó, doncs, sí, penso que es diu així, el que és president de la comunitat gallega, ha dit que ell de moment no en volia saber res. També doncs, ens parla en fotografia central al periòdico de la visita dels Reis d'Espanya al president dels Estats Units. Anem a un altre diari, com és La Vanguardia, i també les dues protagonistes repeteix quasi portada a l'avantguàrdia amb el periòdico, perquè a la part de dalt hi ha la fotografia de les dues protagonistes i amb el titular el PP es divideix entre Cospedal i Santa Maria, i també fotografia entre els reis d'Espanya i el president dels Estats Units, i diu que Trump trasllada als reis que li agradaria visitar Espanya. Anem al punt, el punt avui, que diu que Quim Torra sospesa si planta el rei. El president i el monarca hauran de decidir divendres a Tarragona i el dia 28 a Girona. Hauran de coincidir, més ben dit. No decidir, sinó hauran de coincidir. Quim Torra i el rei desconsiderant a la inauguració dels Jocs del Mediterrani, que es fan a Tarragona, i també amb aquests premis Princesa d'Astúries que es fan a Girona. I el titular gran diu que la Unió Europea vol internar els migrants en camps exteriors. I també es fa ressò que el celler de Can Roca és el segon millor restaurant del món. Aquest guardó que ja s'ha donat a conèixer i que, que de moment perdés aquest primer lloc el celler de Can Roca, però s'aguantés aquí, entre els millors restaurants del món. I acabem amb el diari Ara. El diari Ara, el principal titular, diu que Europa estudia crear camps de refugiats fora de la Unió Europea. Proposa frenar els estrangers irregulars en els països tercers per decidir quins poden rebre asil. I que la idea fa seves les tesis contra la immigració dels governs d'Itàlia, d'Hongria, de Dinamarca i d'Àustria. També es fa ressò de la pugna entre Cospedal i Santa Maria, que tenen la por d'un trencament dins el PP, i que el celler de Can Roca és segon millor restaurant del món. Doncs bé, aquestes són les portades dels diaris, coincidint amb el dels quatre diaris, tres amb el duel entre Cospedal i Sainz de Santa Maria, i també amb la visita dels reis que han fet als Estats Units, de Can Roca, designat com segon millor restaurant del món. Bé, doncs deixem ja els titulars dels diaris i continuem i ho fem en sants, aniversaris, notícies i refranys. I comencem per el santoral, a qui hem de felicitar avui, dia 20, Sant Héctor, Sant Silveri, Santa Eliana, Santa Florentina i Sant Martí de Dúmio. Aquest senyor que va néixer l'any 510 i va morir el 580, va ser bisbe i teòleg i escriptor eclesiàstic hispà, d'origen de Pannonia, Hongria. I felicitats als dels que avui és el seu sant. Anem a felicitar el que avui és el seu aniversari. És que s'havia quedat la música així parada i sembla que sense música de fons la secció no don de si. Un escrit, vinga. Diu que l'olor de la mare no s'oblida mai. El so de la seva veu d'una mare retorna com un eco. La llum dels seus ulls brilla sempre. Hi ha gestos, paraules, moments que estan guardats per sempre a la memòria dels fills i a vegades retornen inhospitadament i fan somriure. Insospitadament i fan somriure. Molt bé, feta aquesta correcció, felicitats a tots els que avui sigui el seu sant, felicitem també els que sigui el seu aniversari. Felicitats, que passeu molt bon dia. I avui també és l'aniversari del cantant Lionel Richie, que en fa 69, la triu Nicole Kidman, que en fa 51, i una altra triu, veterana, l'Olimpia Dukakis, que en fa 87. Què passava ara fa un any? Què es donava de notícia als informatius? Una de les principals era que els pescadors del peix blau de l'Escala pesquen com a màxim 200 caixes de sardina al dia, que era el que els deixava pescar, el màxim que es podia fer. I ara en fa 5 es deia que la regidora d'Educació fa una crida a pares d'infants de 0 a 3 anys perquè no deixin d'inscriure'ls a la llar d'infants. I anem al que ens comenta avui de frase, refrany o dita del dia, Víctor Pàmies, com és aquest cantin papers, mentin barbes.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Cantin papers i mentin barbes. Les paraules se les endú el vent. Fets i no paraules. Prou bé que sabem que els acords i les promeses han de ser escrites perquè tinguin validesa, oi, senyor Zapatero? Doncs això vol dir aquesta dita, que els documents o testimonis objectius tenen més força que les afirmacions o negacions personals. Ens cal desmuntar les mentides de boqueta amb fets incontestables i per això és bo que es parli del procés en mitjans neutrals d'altres països, que s'internacionalitzi el procés. Bones són les notícies aparegudes al Washington Post o Le Monde, o les campanyes d'enviament de llibres sobre el procés a líders polítics internacionals que han iniciat la revista Sapiens o Plataforma per la Llengua. I les cartes que envia el president a altres caps de govern perquè sàpiguen què està passant aquí, que un poble es vol expressar a les urnes i ho volen reprimir. Callin barbes i cantin cartes, oi, senyor Rajoy?
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, ja hem fet aquests tres primers blocs, tres primeres seccions, el temps, el resum de premsa, Sants Aniversari, i és aquell moment que anem a fer un glob musical d'aquelles cançons que els escoltem amb una versió diferent, com aquesta de Pino D'Angio, recorden aquella Que mala idea, per al grup Electro Long, això vol dir que l'escoltarem en plan xilau, en plan més tranquil, i s'escolta d'aquesta manera.
L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire era un mio confronto, era statico e imbranato. Ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista mi ha affollata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lasciata riferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata e la coda innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? Strite speciale che di un'altra no, non c'è.
Buon'idea.
Non vedi che lei non ci sta.
Ma buon'idea.
Attento, lei lunga la sa, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi è scusa. In fondo è scusa tu che dai. Sembrava bella andata, ma facciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho floccata, accarezzata, sorrisino, sobbifata, ma sembrava una patata, l'ho cappata, l'ho frullata, e l'ho fatto una frittata. Che ne un'altra, no, non c'è.
Buon'idea.
Vedi che lei non ci sta.
Electrolong All Stars es diu el grup que fa aquesta versió de Pino D'Angio, que m'acua la idea. Un ritme chill out, un ritme més tranquil, amb compassos de jazz. Ens ha portat fins les 11 i 25 minuts, 5 minuts per arribar al punt de 11:45, i ens anem amb la Montse Hidalgo, la seva secció Aigua Clara. Avui, com ja hem explicat al sumari, parla de l'atemptat de Hipercor de Barcelona. I el 19 de juny va fer aniversari, i avui entrevista a Rogelio Alonso, professor titular de Ciència Política i director del Màster d'Anàlisi i Prevenció del Terrorisme i autor del llibre La Derrota del Vencedor.
Continguts en xarxa. L'Aigua Clara, amb Montse Hidalgo.
ETA mata 21 persones i deixa altres 45 ferides en fer esclatar un cotxe a bomba al pàrquing del centre comercial Hipercor de Barcelona. D'això ja en fa 31 anys i és la primera vegada que aquesta efemèride es recorda sense ETA, que es va dissoldre definitivament el 3 de maig d'aquest 2018. Avui volem treure l'aigua clara sobre la política antiterrorista del final d'ETA. Rogelio Alonso, benvingut, bienvenido, ¿qué tal?
Hola.
Profesor titular de Ciencia Política, director del Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y autor del libro La Derrota del Vencedor. Hay días que duelen, duelen a nivel colectivo y especialmente para las víctimas de ETA y sus familias, pero quizá por primera vez después de décadas hay una diferencia. Y es que ETA ya no es. ¿Cómo influye la disolución de la banda terrorista en días como estos que recordamos?
Aunque pueda dar la sensación de que ETA ya no está, ETA está presente. ETA está presente en la vida de todas esas víctimas, en el caso de las víctimas de Hipercor, para las cuales su vida ha estado ya marcada constantemente por la presencia de ETA, porque en sus vidas hay asesinatos, hay personas que han perdido la vida precisamente por ETA. Luego ETA sigue estando presente, pero además ETA sigue hoy presente a pesar del anuncio de disolución. Sigue estando presente su veneno en las instituciones, porque los representantes políticos de ETA hoy se encuentran en las instituciones. Luego, es importante ser conscientes de que, en efecto, es una buena noticia el hecho de que ETA haya dejado de matar, pero también tenemos que ser conscientes de que el veneno de ETA permanece. La ideología que justificó centenares de asesinatos todavía está vigente hoy y está siendo defendida por parte de los representantes políticos de ETA. Y eso creo que es oportuno recordarlo cuando en días como el del aniversario de Hipercor se recuerda a las víctimas, porque si no, estaríamos recordando a las víctimas de una manera determinada. Es decir, estaríamos sobre todo hablando de sentimientos, cuando de lo que hay que hablar cuando hablamos de víctimas del terrorismo es fundamentalmente de justicia. Y por eso creo que hay que tener muy presente que ETA ha anunciado su disolución, pero todavía quedan muchas cuentas pendientes y hay mucha justicia por hacer.
El título de su libro es explícito, La derrota del vencedor. ¿Se puede hablar de vencedores y vencidos o el terrorismo es una apuesta en la que todos pierden?
El terrorismo tiene un elevado coste en vidas humanas, sin duda alguna, y las víctimas, desde el momento en el que son víctimas, son perdedores. Precisamente por eso, porque son perdedores, nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas, necesitan que el Estado les satisfaga sus exigencias de justicia, para que en alguna medida venzan sobre quienes les han victimizado. Y por eso esa terminología de vencedores y vencidos es absolutamente necesaria cuando analizamos el fenómeno terrorista, porque si eludimos en un fenómeno terrorista que haya vencedores y vencidos, lo que estaríamos diciendo es que tanto las víctimas que han sido injustamente víctimas, a las que se les ha violado sus derechos humanos, sus derechos fundamentales, las estaríamos colocando en el mismo plano que quienes han violado esos derechos humanos. En este final del terrorismo, desgraciadamente, las víctimas del terrorismo de ETA no han salido todo lo victoriosas que muchas de ellas deseaban y es justo que deseen. Algunas víctimas han escrito en el pasado que la disminución de la culpabilidad del criminal significa trasladar a la víctima la culpabilidad y la responsabilidad. Por eso es tan importante no disminuir la culpabilidad del criminal. Se disminuye la culpabilidad del criminal, en este caso el terrorista de ETA, si se propugna un final del terrorismo sin vencedores y vencidos. Por eso es tan importante, en efecto, cuando se han violado los derechos humanos, quienes han violado los derechos humanos, en este caso el terrorismo nacionalista de ETA, debe ser vencido. Y los que tienen que salir victoriosos son precisamente quienes han visto conculcados sus derechos humanos fundamentales.
ETA cesa su actividad el 20 de octubre de 2011, da un paso más en abril del 2017 entregando las armas y se disuelve, como comentábamos, en mayo del 2018. ¿Qué ocurrió en todos esos periodos? ¿Durante todo ese tiempo hubo, por ejemplo, negociaciones políticas?
En el último periodo, ETA ha llevado a cabo unas acciones propagandísticas con cierto éxito. De hecho, se asume de manera generalizada que ETA ha entregado las armas cuando ETA no ha entregado la totalidad de sus armas. ETA lo que hizo en abril del 2017 es escenificar un acto de propaganda precisamente para dar la sensación de que hacía un gesto hacia la sociedad. Pero esas armas no fueron entregadas en su totalidad y los terroristas no se pusieron a disposición de la justicia, ni pusieron las armas que podrían implicar a criminales de ETA involucrados en asesinatos, no pusieron esas armas a disposición de la justicia para poder contribuir a hacer justicia a todas esas víctimas que ven como muchos de los asesinatos de ETA no han sido esclarecidos. Con anterioridad al anuncio de disolución de ETA, los gobiernos de los dos últimos gobiernos anteriores a Sánchez del Partido Socialista, los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, sí entraron en negociaciones con la organización terrorista ETA. Es una negociación que permitió a ETA recibir un oxígeno cuando ETA estaba prácticamente acabada. En el periodo del 2002 al 2004, ETA reconoce en su documentación interna que ha llegado su muerte política. Estos son los términos que ETA utiliza. ETA teme su final por aniquilamiento. De nuevo son los términos de ETA. Asume ETA que el terrorismo se mantiene a pesar de que es un lastre, porque puede ser una moneda de cambio para conseguir una salida más o menos airosa. Y precisamente el gobierno de Zapatero le ofrece esa salida airosa con una negociación. Para lo que sirvió esa negociación fue para engordar la serpiente. En el símbolo de ETA, en el anagrama de ETA, vemos un hacha herrumbrosa, oxidada, y vemos también una serpiente. La política antiterrorista anterior a la negociación había oxidado el hacha, había debilitado el hacha, había debilitado también a la serpiente con la ilegalización de Batasuna. Sin embargo, la negociación lo que hace es engordar a esa serpiente, fortalecer a los representantes políticos de ETA. Esos han sido, desgraciadamente, los resultados de esa negociación y el final de ETA se produce como una suerte de transacción. ETA, asfixiada operativamente, va a recibir del Estado una importantísima concesión, como es el reforzamiento de sus representantes políticos y la legalización de su brazo político.
Usted da voz a diversos protagonistas para responder una pregunta. ¿Mereció la pena tanto sufrimiento? ¿Cuál sería la respuesta?
Para muchas víctimas del terrorismo, desgraciadamente, la respuesta es no mereció la pena. Y es enormemente doloroso, porque han sacrificado sus vidas, las de sus familiares, no solamente los asesinados, los fallecidos, los heridos, sino personas que hoy también están vivas, pero que se enfrentaron al terrorismo cuando la mayoría no se enfrentó al terrorismo, y tomaron una decisión enormemente valiente por nuestra libertad, no solo por la de ellos, por la nuestra. Hoy estamos aquí gracias a personas como ellas. Y tenían unas expectativas, con toda justicia, determinadas respecto a este final del terrorismo. Sus expectativas pasaban porque recibieran justicia, una justicia en el ámbito penal, pero también justicia política. Es decir, que quienes todavía justifican el asesinato de los ciudadanos fueran juzgados políticamente, no fueran admitidos en las instituciones democráticas sin cumplir los mínimos democráticos. Y se ha cometido una enorme injusticia. Luego, para muchas víctimas, hoy esa pregunta es enormemente dolorosa, la que usted formulaba, porque se plantean con alguna lógica que no mereció la pena su sufrimiento. Yo creo que su sufrimiento, desde luego, debemos agradecerlo, y desde luego sí mereció la pena la entrega y el sacrificio de tantas personas que no lo han visto reconocido por parte de su Estado y por parte de una gran parte de la sociedad. Pero yo creo que como ciudadanos, al menos esa creo es mi obligación también como ciudadano, y en parte lo hago en ese libro, desde luego debemos agradecerles a esos ciudadanos esa entrega y ese sacrificio que desgraciadamente para ellos en muchos casos consideran no mereció la pena, pero es gracias a ellos por los cuales hoy estamos aquí disfrutando de una relativa libertad.
La derrota del vencedor, la política antiterrorista del final de ETA. Rogelio Alonso, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros.
Muchísimas gracias.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Interessant el que ens explicava en Rogelio Alonso, que professor titular de Ciència Política i director del Màster d'Anàlisi i Prevenció del Terrorisme, i també autor d'aquest llibre, La derrota del vencedor. I posem un glob musical a ritme flamenc, aquest tema de Juan Luis Guerra i los 440, titulat Burbujas de Amor. Ens interpreta David Borrull.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera, y este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera, hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de gallina su cintura y hacer burbujas de amor bajo la luna, saciar esta locura mojada en ti. Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Suena corazón de nubes de amargura, y este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de cayena su cintura en ti. Una noche para hundirnos al selfie, cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti. Ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez
Són les burbujas de amor de Juan Luis Guerra, sempre acompanyat dels 440, i aquesta vegada amb aquesta versió que ens presenta en David Barrull des del seu treball discogràfic Amèrica, a Flamencat, aquestes burbujas de amor. 11:40 minuts, 20 minuts per arribar al punt de les 12 i quasi ens hi acostarem amb el que ens presentarà la Cristina Cantal, a la Maria Paradera, que és una emprenedora de 40 anys de Barcelona i és una de les fundadores del Creative Signatures. Es tracta d'un portal web que permet adquirir classes magistrals de grans chefs i en fa unes bones ofertes.
Continguts en xarxa.
Local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
La Maria Parareda és una emprenedora de 40 anys de Barcelona i és una de les fundadores de Creative Signatures. Anem a descobrir primer el seu recorregut abans de crear el seu propi projecte.
Prèviament havia estat al món de la consultoria estratègica i després vaig passar a la UOC, que per mi la UOC és una mica la meva escola per poder arribar a fundar el que és avui Creative Signatures. Allà vaig aprendre el potencial del learning, vaig veure com la gent estava contenta de la possibilitat de poder aprendre per internet i també vaig poder aprofundir en el món d'internet, que jo coneixia, però més com funcionava en el seu dia a dia.
Creative Signatures va néixer de la mà de tres socis. La Maria Parareda ens explica d'on va sorgir la idea de crear aquest projecte.
La idea va sortir jo estant a la UOC, veient que hi havia alguns programes dintre de la UOC que eren com molt petits. Per exemple, ja me'n recordo que hi havia un de cultura japonesa que vaig pensar, ostres, això és superinteressant, però que quasi no se'n venia perquè realment la universitat no tenia la capacitat per poder vendre coses tan petitones. Val? Estava més enfocat a normal, a vendre graus i tot. Veient tot això i que a més el vídeo començava a funcionar molt bé, doncs va sortir la idea de que potser tenia sentit crear una plataforma que no tingués res a veure amb el món de la universitat ni el món de l'educació arreglada, però que la gent tenia ganes d'aprendre i coses molt diverses, no? I llavors, també inspirats una mica en el món del llibre, que al final aquí, i també el món dels blogs, que hi ha una persona que és capaç d'arrossegar a molta gent, vam dir, per què no creem com una espècie de segell editorial, que és una mica el que podria arribar a ser, en el que les persones, els autors, per això es diu Creative Signatures, diguéssim, fossin els avals, fossin els que, diguéssim, aportessin el coneixement i gravat en vídeo de diferents temàtiques i busquéssim els millors en aquella temàtica. I d'aquí sorgeix la idea. El tema és que després vam dir, bueno, per què comencem? I vam començar per gastronomia. I vam començar per gastronomia perquè creiem que aquí, en el nostre país, a Catalunya i a nivell nacional també, és on tenim gran talent de la gastronomia i que, a més, era possibilitat d'exportar-ho. O sigui, no només quedar-nos a les nostres fronteres, sinó poder-ho exportar fora. I, bueno, d'aquí un dels altres fundadors, que és cuiner, que és el Josep Armenteros, doncs vam començar a parlar de la idea, que m'ho veia el món de la gastronomia, ho veia bé, i vam començar a contactar amb xefs com el Jordi Roca o el Carles Gaig, i a partir d'aquí doncs, va anar creixent la idea.
L'emprenedora ens detalla què és ben bé Creative Signatures.
Un portal o una pàgina web a internet que ofereix cursos de cuina online de grans chefs i professionals del món de la gastronomia amb dos afegits, amb la possibilitat d'oferir els productes, els kits, amb els ingredients necessaris per poder fer el curs, a diferència que altres cursos que només són online, sinó que si vols pots comprar el kit. Oferim cursos d'altíssima qualitat, a més, amb un plus a més afegit, que a més tenim el que anomenem foros, que és que no només compres el curs, sinó que tens algú que després contesta les preguntes, a diferència de que simplement em compro uns vídeos i que després em quedo sense respondre els meus dubtes.
Normalment són gravacions online, però alguna vegada també han fet algun directe on els usuaris poden interactuar i respondre als seus dubtes.
Hem emès en directe alguna classe. De fet, amb la Universitat de Barcelona vam arribar a un acord que vam emetre en directe doncs una classe que feia el Jordi Roca a la universitat, que era un curs d'extensió universitària, i també gent com el Josep Maria Ribé o l'Enric Rovira, que són pastissers, que també emetíem en directe. També hem fet una amb el Javier Las Muelas, i llavors aquí que, la possibilitat que hi ha és que la gent pot preguntar en directe a través d'un xat. Aquestes les hem fet dos o tres.
Els cursos de cuina de Creative Signatures els imparteixen grans xefs. Anem a descobrir qui són.
Tenim gent del món de la cuina, doncs tenim el Jordi Roca com a referent, però també tenim el Nando Jubany, tenim el Carles Gaig, tenim el Ramon Freixa, el Paco Roncero, que ara, si veieu Top Chef, doncs també. Tenim també el Xevi Ramon, que el Xevi Ramon ens fa un curs del pa i és un dels que proveeix el pa als grans restaurants, i per tant amb un gran coneixement del pa. Tenim del xocolata el Josep Maria Ribé, que està a la Chocolate Academy i que abans havia estat al Canal Cocina. Tenim també el Joao Alcántara, que és un brasileny, que és de fet el xef del Dani Alves i que ens explica la cultura brasilenya i com treballar-ho. I després tenim de vins i de còctels, que també ara és una bona època doncs, per explorar. Doncs tenim a la Meritxell Falgueres com a sommelier, que ens explica com iniciar-nos a la cata en provant diferents vins, i el Javier de las Muelas, que ens fa un curs de cocteleria. Això entre altres.
La Maria Parareda ens detalla quin és el procés que ha de seguir un usuari per poder gaudir de tot el que ofereix Creative Signatures.
El primer que jo us recomanaria seria entrar a la web, que és www.creativesignatures.com. Sabem que és una mica el nom llarg. I després entreu, i el que us recomanem primer és que us registreu. Es pot registrar molt fàcil a través de Facebook o, si no, simplement amb una adreça de correu electrònic. Després el que us recomanem és que mireu. Hi ha classes gratuïtes o de cada curs gratuïta. Nosaltres us recomanem que us la mireu, per veure quin és el curs que us interessa més, per veure l'estil dels vídeos, que us llegiu quines són les opcions de... si us agrada més les reposteries, si us agrada més la tècnica d'alta cuina i molt més sofisticat, si us agrada més el vi. I després, una vegada hagiu vist quin és el curs que més us interessa, podeu... hi ha un cost de curs, diguéssim, cada curs té un preu que varia, pot ser des de 19 euros a 120 si és que compreu material i ingredients. I llavors ho compreu, que es pot fer per PayPal o targeta de crèdit, i automàticament ja podeu accedir al curs. Si no heu d'esperar-vos ni un dia, ja podeu accedir. I passeu, és com passa a la vostra biblioteca de cursos, i podeu començar a visualitzar-los. Ho podeu veure tantes vegades com vulgueu, ja podreu accedir al foro, i en cas de que hàgiu sol·licitat l'opció de material, doncs llavors us l'enviaran en dos dies o tres i ho tindreu a casa vostra. Si voleu regalar el curs, que és una altra opció, doncs s'ha de fer el mateix procediment. En lloc de comprar es posa a regalar i es pot enviar a una tercera persona o via per e-mail, o si no es descarrega la targeta de recanvi i llavors li podeu donar personalment.
La Maria Parareda ens explica quan van començar amb el projecte i com ha anat evolucionant amb el temps.
Creative Signatures va començar efectivament a finals del 2013. El 2014 per nosaltres va ser un any de prova per veure una mica l'acceptació, teníem pocs cursos i poc a poc hem anat podent produir nous cursos, tenim més acceptació, ja tenim un nivell de repetició molt elevada, això ens dona esperança de que realment a la gent li han agradat els cursos i que volen tornar-ne a fer més, doncs anem venent més cursos i tenim una progressió ascendent respecte a aquest nou concepte, que a vegades no sempre tothom, a vegades li costa una mica, i hi ha un procés d'educació, però estem contents.
Hi ha moltes persones registrades actualment?
En aquests moments tenim 13.000 registrats, que no vol dir que tothom ens compri, però són gent que veuen alguns veuen les lliçons gratuïtes, i després hi ha uns quants que venem. Hi han vengut més de 1.500 cursos i, bueno, i anem augmentant progressivament.
I quina és la filosofia de Creative Signatures?
La filosofia de Creative Signatures és apropar gent de molt talent a tothom, d'una forma senzilla, molt visual, de qualitat, i realment poder apropar un coneixement que seria difícil poder adquirir, tant per la gent que hi és, tant perquè és vídeo. És a dir, moltes vegades hi ha els llibres, i que els llibres són productes que són, doncs, moltes vegades molt macos, i nosaltres al final no creiem que desapareixi el llibre, però creiem que és una complementarietat del que és el món del llibre. Si tu vols aprendre de veritat a cuinar i vols aprendre tècniques noves, és molt millor veure-ho en un vídeo que llegir-ho en un llibre. El llibre et pot donar idees, però realment aprendre una tècnica s'aprèn a través del vídeo visualment. Si no tens l'experiència directa, doncs el vídeo és la segona millor solució. No tothom pot desplaçar-se, no tothom pot anar a grans escoles de cuina, no tothom té temps per anar, no tothom té els recursos per pagar-se un tren, un curs i anar a Madrid, a Barcelona o on sigui. Per tant, nosaltres el que la filosofia és poder apropar coneixement de qualitat a tothom a un preu assequible. Evidentment, no són gratuïts, però al final el contingut de qualitat no podem pretendre que tot sigui gratuït. I és així, i bueno, aquí potser hi ha algú que estarà en contra d'aquesta filosofia, però si volem bon contingut de qualitat no podem pretendre que sigui gratuït, perquè al final no pot ser de qualitat. I aquesta és una mica la nostra filosofia.
La Maria Parareda ens exposa com veu el futur de Creative Signatures i quins objectius tenen ja en ment.
Per nosaltres, el futur el veiem en dues línies. Una primera línia és que volem la botiga online, la volem explotar una mica més, amb la qual cosa realment sigui un referent per la gent que li agrada cuinar, com si ve a Creative Signatures aprendrà a cuinar, tant perquè troba els ingredients que necessita o els utensilis, i també perquè troba el coneixement per millorar. Això seria un dels canals. L'altre és a nivell geogràfic. Avui per avui venem a Espanya, però també venem a Llatinoamèrica i volem exportar una mica més la venda a Llatinoamèrica. Volem tenir, gravarem amb cursos amb cuiners llatinoamericans. La cuina mexicana i la cuina peruana doncs està molt de moda i la nostra idea és poder oferir cursos d'aquesta línia. I també tenim ja la web en anglès i la idea és poder traduir alguns cursos. El que passa és que, bueno, com tot, necessita el temps per poder invertir i a vegades ens agradaria anar més ràpid del que podem. I a futur, també, ja pensem més en... seria obrir nous verticals, que n'hi diem nosaltres, que serien altres temàtiques, que estem acabant d'analitzar. En tenim 3 o 4 en línia i veure quina és la que creiem que seria la segona per poder explorar.
L'emprenedora ens detalla on els podem trobar online.
A Facebook és facebook@creativesignatures i a Twitter és creativesix, perquè Creative Signatures era massa llarg, i és creativesix amb S-I-G-S. I també ens podeu trobar allà. A la web, per això, jo crec que allà és on podreu realment veure tot el potencial, i repeteixo, és www.creativesignatures.com.
Ha arribat el moment del consell de l'emprenedora d'aquesta setmana, Maria Parareda.
Jo el que diria és, primer, dir, bueno, què és el que tu vols fer i quines són les capacitats que una persona té per arribar a aquesta idea. I entendre què és el que té i el que li falta, el que li manca. I anar a buscar allò que li manca. Jo crec que això és molt important, perquè moltes vegades hi ha molts emprenedors que es veuen capacitats, jo ho faré tot, no. Tenim unes capacitats limitades i hem de saber què és el que som bons nosaltres i el que no som tan bons i que potser necessitem un altre. I crear aquell equip que no fa falta que sigui molt gran, però aquelles capacitats mínimes que necessitem per tirar endavant el projecte. Després també recomanaria molt que aprengui a treballar en xarxa. Per nosaltres ha sigut clau per Creative Signatures aprendre a treballar en xarxa. Al final som una estructura molt lleugera que fem moltes coses, però que hem identificat aquelles persones que no són empresa, però que sí que treballen en xarxa i són els nostres partners. La comunicació també. Tenir una xarxa molt lleugera fa que tu puguis anar creixent i, a més, si a futur necessites inversió, els inversors ho valoraran molt en el sentit de que tu al final has pogut evolucionar de forma molt, molt líquida, no? I això és una mica el futur, i és la xarxa i és internet.
Ja ho heu sentit. Primerament, us heu de conèixer molt bé a vosaltres mateixos i buscar un equip amb habilitats diferents a les vostres. I per tenir un projecte productiu i lleuger, creeu una xarxa i tot anirà creixent, com ha afirmat Maria Parareda.
Local.cat. Amb Cristina Cantal.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Una nova emprenedora, podríem dir que ja és la penúltima, perquè també acaba aquesta secció de la Cristina Cantal, aquesta secció d'emprenedors. Final d'aquest mes de juny no tindrem més emprenedors, hi haurà més secció que ens portava la Cristina Cantal, perquè també doncs, ja es deixarà de fer. Però bé, avui encara n'hem conegut a la Maria Parareda, que ha estat molt interessant el que ens explicava sobre aquesta emprenedoria que ha fet, aquesta creativa Signatures, amb aquest portal web que permet adquirir classes magistrals de grans xefs. Molt bé, doncs continuem. Ho fem amb música. Una de les cançons que es va donar a conèixer als Boniem era el Daddy Cool. Se'n recorden qui no l'ha ballat? Que aixequi el dit. Versió chill out, versió chill out en jazz, de la Berg and the Virtual Band, totalment diferent.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I amb aquesta versió tan chill out, en ritme de jazz, posar punt i final aquesta primera hora. Vol dir que és el moment de presentar la segona, sempre amb les sintonies, i vinga, som-hi.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bus